Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minutes al final es van complir, més o menys, les previsions de Ramon Artigas. Recordaran que el teníem ahir en aquesta mateixa taula i ens deia, si tot va bé, se suposa que el ple d'avui ha de ser una cosa. Diu, ara si entrem en debats estèrils. Recorden que va dir allò de l'esterilitat del debat en algun moment. Bé, total, que el ple va tenir una durada inhabitual i també un tarannà, diguem-ne, bastant inhabitual, molta placidesa en el ple, potser esperant el ple dels pressupostos, que segurament portarà més debat i amb més extensió. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Sí, efectivament, va ser un ple, ja es preveia curt, però clar, sempre al final surten, no saps exactament per on, però la qüestió és que s'acaben allargant, i aquesta vegada no. Si hem de parlar de debats estèrils, no són mai debats estèrils, però el problema és que a vegades s'allarguen excessivament els debats, i hi havia dues mocions que presentaven Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds
que van allargar
sobre,
el debat?
Sí, sobre Haití, sobre el terratrèmol d'Haití i el paper del govern espanyol, i també sobre la candidatura del cementiri nuclear d'Escó, que van allargar els debats amb posicionaments lògics també, perquè, clar, sobre el tema d'Haití, un punt de la moció instava el govern espanyol a auditar els comptes del govern haitià per si, doncs, hi havia símptomes de corrupció, etc. Clar, arriba un moment que Jorge Carretero va dir que clar, no sabem si l'Ajuntament de Sitges és qui per dir-li al govern espanyol que auditi el govern
que demani al govern haitià que auditi.
I aleshores, a partir d'aquí, hi havia també, doncs, el posicionament que deia, no, si reclamem que aquest ajut arribi allà, doncs aleshores aquest
tenim
ajut...
Tenim tot el dret, eh?
De dir... Però clar, llavors el debat s'establia sobre fins a quin punt l'Ajuntament
té la capacitat o la responsabilitat d'expressar...
I en el cas d'Escó, doncs, tres quarts del mateix. Hi ha una decisió legítima d'un ajuntament a la qual estem instant que tiri enrere. Aleshores, fins a quin punt l'Ajuntament de Sitges té legitimitat per dir-li a l'Ajuntament d'Escó...
Que faci marxa enrere.
Que faci marxa enrere un acord de ple de l'Ajuntament d'Escó. Però clar, si es considera que Sitges és part afectada pel fet de tenir un cementiri de residus nuclears a X quilòmetres de distància, doncs sí que ho seria de legítim. Mm-hmm. I aleshores, a partir d'aquí també es va obrir un debat sobre els nivells, diguem, de la decisió de l'autonomia municipal.
Que ja ho saben, que aquesta decisió precisament ha vingut de l'autonomia municipal, perquè hi ha un acord del Parlament de Catalunya a l'entorn dels residus nuclears i dels cementiris de residus nuclears, per dir-ho així, que suposadament va per sobre de la decisió de l'Ajuntament d'Escó, però no és tan clar com sembla tot plegat, i enmig d'aquest debat i de l'autonomia municipal s'han mogut moltes tertúlies i moltes discussions i controvèrsies. Però doncs això era el final del ple, eh?
Sí, això era el final del ple, tot i que el va fer allargar una mica, fins i tot més del que es preveia. Però com comentaves, un ple plàcid, només dos punts destacables o remarcables més enllà de la normalitat més absoluta, que ens hagués impedit gairebé, doncs, passar talls, perquè no hi havia res més. Miquel Forns encara està convalescent i, per tant, doncs, encara ahir no va participar, era l'únic regidor que faltava. I com comentàvem, comencem ja amb l'ordre cronològic. Es va aprovar el compte justificatiu de la subvenció atorgada per l'Ajuntament a l'Associació de Veterans de Sitges, es va donar compte de la memòria del Consell de la Vila, també es va aprovar el compte justificatiu de la subvenció de l'Ajuntament al Centre Excursionista per l'ús de l'espai d'escalada i la promoció d'aquesta modalitat esportiva. Aquí Andreu Bosch va reclamar que es revisin les tarifes, que les tarifes siguin més econòmiques per l'accés a l'espai d'escalada, però la resposta de l'equip de govern va ser que aquí només s'aprovava el compte justificatiu de la subvenció i que en qualsevol cas...
Mm-hmm. No, doncs, tant el preu de les tarifes.
De les tarifes que es van aprovar en un altre ple. També es va aprovar la denominació del Passeig dels Balmins. De fet, el Passeig dels Balmins ja existeix, però la perllongació d'aquest passeig per darrere del cementiri, és que és un vial que no existia abans com a tal, tot i que no deixa de ser un vial de terra, però hi és, doncs es va, la comissió de toponímia va ser consultada i es va aprovar aquest canvi de denominació. També es va aprovar l'esmena de l'acord de ple del 20 de juliol referent al nou nom de la plaça Carme Montornès al sector de les Cases del Sord. En la justificació que havia fet la comissió de toponímia en el seu dia del nom de Carme Montornès, posava que era actriu aficionada. I aleshores, doncs, a petició expressa de la família, es va retirar el topònim d'aficionada i es va deixar simplement actriu, que va desenvolupar la seva tasca. Diguem que la rectificació era aquesta, no implica cap canvi a la placa, perquè la placa serà la mateixa, no només l'acord de ple que va conduir a que es fes aquesta placa.
Més enllà d'això, sàpiguen, a les Cases del Sord hi haurà una plaça Carme Montornès.
Correcte. També es va ratificar un acord de Junta de Govern per la justificació del pagament i la subvenció atorgada a l'Associació Cultural i Social Finestra Oberta pel 2009 i també el grup Passebrista també per al 2009. Es va donar compte de la constitució del 7è Consell d'Infants per al curs 2009-2010 i aquí Andreu Bosch va preguntar per si està previst, com ja s'havia anunciat en alguna ocasió anterior, un Consell de Joventut. L'alcalde va dir que el procés de constitució d'un Consell de la Joventut és molt més complex, però que de tota manera hi ha bones perspectives i que va dir textualment potser donarem la sorpresa i podrem doncs, constituir finalment un Consell de Joventut. Es va aprovar també els comptes justificatius sobre l'atorgament de subvencions a entitats i associacions per a l'organització d'activitats juvenils. Es va donar compte del decret relatiu al nomenament del president suplent de l'alcalde a l'entitat tutelar del Garraf Fundació Privada, que és la regidora Mercè Espada. Es va donar compte del decret relatiu a la modificació dels membres del Consell Municipal de la Gent Gran. Es va aprovar un expedient de modificacions de crèdit, com és habitual gairebé a cada ple, i ens aturarem a l'aprovació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals de taxa de serveis a cementiri, conducció de difunts i altres serveis fúnebres de caràcter municipal i els preus públics del servei de piscina obert, de piscina coberta. El tema de la piscina havia d'anar a l'altre ple i es va retirar. Els regidors de l'oposició van preguntar per què s'havia retirat. La resposta del govern va ser que preferien portar a aprovació les dues modificacions en un paquet i, per tant, doncs es va decidir traspassar d'un ple a l'altre. Segons va explicar la regidora Elisabet Pérez, hi ha hagut un increment equivalent a l'IPC a totes les taxes, excepte els serveis del personal del cementiri, perquè per conveni col·lectiu han tingut un increment salarial superior a aquest IPC, i aleshores s'ha imputat, s'ha traslladat aquest increment al cost d'aquests serveis. A més, també hi ha un increment d'un 2% en el cost del crematori per l'increment de preu del gas. I, a més, s'ha instaurat una taxa de conservació de nínxols i de columbaris. I, a més, hi ha tres taxes noves per serveis fora d'horari. Això pel que fa específicament a l'increment de preus del cementiri. L'oposició va criticar aquest increment de preus. Entre d'altres, Lluís Mercè va dir que ell entenia que l'any passat es va arribar a un acord de congelar per 3 anys.
És el que ens semblava recordar,
el preu de les taxes del cementiri. Mentiri. Per tant, que no trobava normal que s'hagués congelant només durant un any i que el següent hi ha algunes d'aquestes taxes ja representessin un increment. La resposta del govern va ser que les taxes que s'incrementaven o les qüestions que s'incrementaven no estaven en l'acord de manteniment de les taxes el que es va arribar a l'any passat. Més enllà d'això, també hi ha un increment de preu de la piscina. El regidor Armand Paco va explicar que una de les bases és l'equilibri econòmic de la concessió. La piscina té un concessionari, aquest concessionari ha d'aspirar a un equilibri econòmic per desenvolupar correctament la seva tasca. Ara mateix hi ha apuntades a la piscina 2.529 persones, de les quals un 40% es beneficien, segons va explicar Armand Paco, de bonificacions, unes pensionistes, gent gran, gent jove, famílies, policies locals, que també tenen una bonificació, etc. Aleshores, el 80% dels ingressos que té la piscina són són abonaments. I, de tota manera, hi ha hagut el conveni dels treballadors ha implicat un increment del 6,5% dels costos salarials fins al 2011. i per tant doncs, això ha suposat també un increment de la despesa del concessionari. A més, s'han hagut de millorar algunes condicions respecte del que inicialment estava previst, com per exemple la reparació de càmeres de vapor o instal·lar sistemes per prevenir la duresa de l'aigua, i tot plegat ha fet que la concessionària hagués de fer unes inversions que no estaven previstes inicialment. I per tant, doncs, s'ha hagut de fer aquesta modificació, segons va explicar, dels preus públics d'aquesta piscina, una modificació que representa, segons va dir Armand Paco, un euro al mes per l'abonament d'adults, i que passaran de pagar 39 mascats a 40 mascats,
a 40 mascats.
Al mes. I per tant, doncs, considera Armand Paco que l'increment és petit i a canvi de la feina que ha fet la concessionària. En aquest cas, els grups de l'oposició, ho sentiran en el debat, també van criticar que no estés previst per part de la concessionària la duresa de l'aigua de Sitges, entre d'altres aspectes, o que es fessin alguna cosa malament, com per exemple el tema de les càmeres de vapor, i aleshores la reparació d'una cosa que inicialment no funcionava i hagi hagut d'anar a càrrec d'un increment del preu de les tarifes dels abonaments. Per tot plegat, tota l'oposició, excepte Esquerra Republicana, que va introduir una esmena i que li va ser acceptada, i per tant es va abstenir, doncs va votar en contra de les modificacions pels aspectes que hem comentat.
Per tant, el nostre repàs del ple comença per al debat a l'entorn de les taxes del cementiri i també dels preus públics del servei de piscina coberta.
Correcte.
Qui comença, Joan?
Doncs comença la regidora encarregada dels cementiris, Elisabet Pérez.
En general es puja l'IPC de totes les taxes, a excepció de totes aquelles serveis que tenen a veure molt directament amb el personal del cementiri, ja que el conveni col·lectiu de treballadors de pompes fúnebres tenien acordat un augment d'un 1,5%, amb el qual aquest augment s'ha repercutit amb les taxes dels serveis que directament fan els operaris. Després hi ha un increment d'un 2% en els dos serveis que estan relacionats amb el crematori, ja que el gas que es fa servir també ha sofert aquesta puja. I després, la taxa de conservació dels nínxols passa de 0, que teníem l'any passat, a 16, i la dels columbaris a 12 euros. I després hi han tres taxes noves per tres serveis nous que es donen per temes de gestions de fora d'horari i coses d'aquestes. I ja està.
Paraules sobre aquesta taxa, després si volen parlem de l'altra. Per no barrejar-ho tot, o que expliqui d'aquesta taxa, la de cementiris i la de...
Sí, d'aquesta vull parlar. No, però vostè,
senyor Mas.
No he vist que aixecava la mà, per això.
De fet, com que és una intervenció general, intervindrem ara i potser després ja no cal. Realment nosaltres no donarem suport a aquest nou increment de taxes per als ciutadans de Sitges. Ja vàrem tenir una miqueta prou amb l'increment del rebut de l'aigua del ple passat, i ara vostès, el govern, tira endavant un nou increment de preu dels serveis de cementiri i de la piscina municipal, que vindrà després. No és només l'IPC, sinó és, a vegades són pujades fins i tot del 3,5%, molt allunyades dels IPCs actuals, que estan fins i tot en valors negatius. Realment no estem d'acord en pujar les taxes. En aquest moment precís, on les economies familiars estan tan delicades, on les taxes d'atur estan arribant a uns límits desorbitats, i també, sobretot, quan els valors mensuals de l'IPC actuals són negatius. Realment, potser hauríem de revisar també el marge de benefici empresarial que s'emporten les empreses, és a dir, que tampoc, també, en certa manera, pensem que haurien de contribuir, òbviament han de guanyar diners, han de pagar els seus empleats, però potser també podrien assumir un petit part dels efectes de la crisi, pensem nosaltres. També hi ha altres fórmules que es poden utilitzar per intentar ajudar els usuaris d'aquest servei. Potser després ho veurem més bé i potser ens ho explicaran millor, però realment potser aniria bé fer una tarifa més reduïda per la piscina, que només contemplés l'ús de la piscina, amb la qual potser hi hauria alguna gent que s'agafaria amb aquesta nova tarifa. També està bé que la gent gran, els pensionistes, els discapacitats, tinguin tarifes reduïdes, però ja, d'una vegada per totes, s'hauria d'adoptar una tarifa reduïda pels aturats, que realment és la gent que ara necessita més el nostre suport. Hi ha molts exemples, no cal que vagin molt lluny, per veure que els aturats també es podrien contemplar amb aquestes reduccions que no estan ara. Gràcies.
Senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. También haremos una intervención general en este punto del orden del día, a pesar de que el señor Alman Paco todavía no ha podido exponernos los motivos por los cuales se suben un 2,5% en general, un 2,5% en general lo que son las tarifas de la piscina. Por cierto, que ya se presentaron en el pleno pasado, pero por alguna razón que también nos gustaría saber, se retiraron en ese momento. Y bueno, en principio, este grupo municipal no va a dar tampoco soporte a este aumento, que como se ha dicho aquí, no creemos que sea el momento en el que las economías familiares de los illetans y illetanes pues están más castigadas por la crisis y que se suban pues estas tasas, que lo que tendrían es que realmente es intentar congelarse. Además, ahondando en el tema de la piscina, lo que se nos explicó en la comisión informativa es que el aumento estaba debido pues a una serie de conceptos, como era el aumento del coste de los consumos, de gas, electricidad, el aumento del personal, también como se ha dicho en el tema de cementerios, por la aplicación de un convenio colectivo, un nuevo convenio colectivo, no un nuevo no, porque ya lleva bastantes años gestándose, y también por una serie de inversiones, que realmente no son inversiones, sino que son mantenimientos, por lo que nos dijeron allí en la comisión informativa. Por tanto, tampoco creemos que sea de recibo que estas inversiones repercutan en el incremento de la cuota. Como tampoco creemos que sea de recibo que el aumento del coste de personal, que se podía haber previsto hace ya bastantes años y se podía haber tenido en cuenta a la hora de hacer la oferta para la licitación y la adjudicación de esta piscina, pues se repercuta ahora, ¿no? Por tanto, sin ahondar más en el tema, ya le anuncio que nuestro voto va a ser contrario. I nada más.
Moltes gràcies. Senyor Mercè.
Sí, per banda del grup municipal Nou Horitzó, també no donem suport a aquestes ordenances. Jo em centraré més aviat en el tema del manteniment de cementiri. Bé, aquí se'ns ha dit que l'any passat era zero, però era zero perquè ja veníem d'una rebotada molt forta de que es va colar o se'ns va colar en tots, i això ja vam fer tots un mea culpa amb aquelles ordenances, d'aquell 26,65% de que es va aprovar l'any 2008. Llavors jo vaig fer una proposta aquí d'estar 3 anys que no paguéssim i després a partir del quart any que s'apugés a l'IPC, no? D'aquests 3 anys que havia vingut, si és que fos el cas, no? Bueno, ara s'arranca de 7 euros quasi 7 euros que pagàvem, doncs ara en pagarem 16. Vull dir, no ho trobem correcte que aquesta puja del 7 que pagàvem el 2008, que el 2010 en paguem 16. I, senyor alcalde, que si és una prestació de serveis com és una tassa, a veure, per mantindre el cementiri, no creguem que sigui tan desorbitat amb aquests 2.800 nichos que hi ha i aquests 114 panteons que hi ha a baix, sense comptar a dalt. I si vol, li hi portaré els números com l'altra vegada i veurà com aquesta puja no és pràcticament per la taxa de prestació de serveis. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies. Senyora Parés.
Bé, jo pràcticament anava a dir el mateix que ha dit el senyor Mercè. Penso que el compromís que vàrem arribar, si no recordo l'any passat, era precisament aquest de, ja que s'havia fet aquell augment, que gairebé tots vam quedar molt sorpresos, doncs d'esperar-nos 3 anys, i només han estat un any. Per tant, a mi m'agradaria saber el raonament de per què no s'ha respectat aquest acord que vam decidir tots en el ple. Per tant, faig una pregunta, entenent doncs, que els serveis que s'han incorporat, doncs, els deixo un interrogant, però sí que el compromís era de no augmentar els serveis dels cementiris fins almenys el 2011, si no m'equivoco, el 2012. I voldria saber per què no s'ha respectat aquest principi. A banda d'això, voldria fer dues propostes. Una és amb el tema dels panteons. Estem parlant de taxa, però en la definició dels panteons també hi ha un criteri que es diu que els panteons s'haurà de demanar permís a urbanisme per modificar-ho, I per tant, jo penso que en aquest punt, ja que es parla de la taxa, demanaria veure si és possible d'incloure que, com que hi ha panteons que són béns patrimonials, que no passi com el que ha pogut passar l'altre dia, que quedi clar o que es posi que quedi que sempre s'ha de tenir en compte com a bé patrimonial el que pugui dir el catàleg del patrimoni. Crec que no costaria res afegir-ho i així ho deixem escrit i vingui qui vingui, ens salvem les espatlles. Demanaria si és possible d'incorporar-ho.
Totalment d'acord, senyora Parés.
I després, amb el tema de la piscina, també demanaria, ja s'ha fet la reflexió dels preus, i no només és a dir, hi ha tot el paquet d'escolar, les persones de la gent gran, però certament en aquests moments hi ha persones de diferents edats que necessiten anar a la piscina per prescripció mèdica, i que de vegades doncs, potser ara la seva posició econòmica doncs, fa rumiar-s'ho, i que de fet és un bé terapèutic. Demanaria si és possible també en les taxes de la piscina incorporar alguna rebaixa, algun descompte, tenint en compte per prescripció mèdica aquelles persones que ho necessitin, etc. etc.
Perdó, senyora Parés, el tema del patrimoni, que quedi clar que s'inclou, si li sembla bé, i l'altre tema el senyor Manpaco li contestarà perquè no desconec la quantitat d'ajudes, però si podem fer alguna cosa també ho pensarem. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Començaré amb una pregunta, que és que aquest punt de l'ordre del dia, en el passat ple, es va retirar i nosaltres hem estat mirant el que es va donar en la informativa passada i en aquest no sabem trobar diferència i ens agradaria saber a què es deu aquesta retirada i després l'aportació igual, idèntica a l'anterior. I després passaré a argumentar una mica la posició del grup Acció per Sitges en relació a l'augment de cementiris i de taxes de la piscina. El primer de tot, no em repetiré amb el tema de cementiris. Si es va quedar en que no s'apujava, el normal seria no apujar-se. I després, en relació a la piscina municipal, no creiem justificat aquest increment del doble del que és l'IPC, perquè, si no tinc mal entès, hi ha un 0,8 d'increment a Espanya, un 1,2 d'increment a Catalunya, estem parlant d'un increment lineal del 2,5 en el tema de la piscina. No creiem justificat en el que, sobretot, es refereix a manteniment i reparació per avaries, no estem parlant d'una piscina de 30 anys, estem parlant d'una piscina de 3 anys, nova. Per tant, doncs, aquí jo crec que si l'empresa s'ha de revisar com fa les coses, doncs que ho revisi, però en tot cas no ha d'imputar algunes coses al que és a l'usuari, perquè potser estem parlant d'una deficient gestió. No ho sé, jo no he entrat en el tema, però la realitat és que entre les justificacions de l'augment hi havia unes avaries per calcificació. Per tant, doncs, no sé, no s'entén. No s'entén una piscina nova que hi comencin a haver avaries i que hagin d'anar imputades a costos a costa dels usuaris. Perquè si en lloc d'haver-hi problemes econòmics com és en l'actualitat hi haguessin beneficis, s'abaixarien les quotes? Em pregunto, És a dir, si fos el contrari, realment que hi hagués molts associats, molta gent que hi va, etc., un ús important, s'abaixarien quotes? Això és el que em pregunto. I després, finalment, la qüestió de sensibilitat per a la realitat social. Jo crec que aplicar un 2,5 lineal, ja he dit que no és raonable, però aplicar-ho a tots els trams d'usuaris, sense distingir si un és adult treballant i cobrant un sou raonable o alt, o un és un jubilat, un pensionista, o aquí s'hauria de pensar també en els aturats, un altre company de l'oposició també ha parlat d'aquest col·lectiu i en el qual s'hi hauria de pensar ara. Però vaja, doncs, sobretot els grups, en podríem dir, que ja estan bonificats, aquests grups als quals hi ha unes tarifes especials, jo crec que no se'ls hauria d'aplicar aquest 2,5 i en tot cas hauria d'anar a compte d'altres trams de tarifa. Això demostraria una sensibilitat social per la realitat del que està passant al país que, vaja, que seria el que tocaria. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Joan Paco.
Sí. En tot cas, deixaré per la meva companya la resposta corresponent amb el tema de les taxes del servei de cementiri i pel que respecta als de la piscina coberta municipal, sí que m'agradaria fer algunes explicacions. En primer lloc, algunes de les modalitats que ens demanava o ens apuntava el senyor Mas que s'haurien de tenir en compte, li puc avançar que ja existeixen, és a dir, si alguna persona no és sòcia ni està donada, diguem-ne, d'alta, ha fet la quota d'inscripció corresponent, pot gaudir de la piscina, fins i tot hi ha tarifes per gaudir d'un carril o més d'un, i per tant pot entrar lliurement sense necessitat de ser soci, i això a les tarifes té un preu. En qualsevol cas, de la relació d'activitats que es presten en aquesta piscina, ja saben vostès que hi ha quotes d'inscripció, hi ha preus per abonament, hi ha preus per entrades puntuals, hi ha preus de lloguer, de la sala d'activitats dirigida, de la prestació en relació als preus de natació escolar. És a dir, tenim un ventall d'activitats dintre d'aquesta piscina i sobretot activitats dirigides, com poden vostès comprovar, molt nombrós. Això, entre d'altres coses, també cal dir que ha merescut, doncs, diguem-ne, una aprovació, una qualificació bastant alta per part, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona, que és una mica l'organisme que a nosaltres ens verifica, diguem-ne, com està aquesta instal·lació en relació a la resta d'instal·lacions d'aquesta naturalesa. Certament, l'increment que es proposen aquí del 2,5 i en la memòria sortia correspon a l'aplicació d'una fórmula polinòmica que en principi la revisió de preus estava marcada en el 3,53%. El motiu, també responent a una pregunta que se'ns ha fet, perquè es va retirar aquest punt de l'ordre del dia, els hi puc dir que el que volíem era portar en una sola sessió plenària l'aprovació per un costat de les taxes de cementiri i per un altre de les de la piscina coberta. I segona, per intentar ajustar una mica millor cadascuna d'aquestes taxes. En relació, insisteixo, concreta de la piscina, evidentment nosaltres podríem ser més o menys generosos en els seus preus, però hi ha una cosa que no podem defugir, que és l'equilibri econòmic de la concessió. És a dir, sempre el concessionari que està prestant el servei per compte de l'Ajuntament i en col·laboració amb el mateix hi ha una cosa que reivindica i és que la viabilitat de l'activitat sigui possible. A partir d'aquí nosaltres podem dir que en uns moments tan complicats com els actuals, partim ja de l'any 2008, 2009 i ara en el 2010, tenim en total 2.529 persones que estan fent servir aquesta instal·lació. D'aquestes 5.229 tenim 1.420 que, diguem-ne, paguen en concepte d'abonaments d'adults. Tenim 83 persones donades d'alta, practicants amb problemes de discapacitat, per tant l'atenció als discapacitats es té en compte a les tarifes d'aquest equipament. Tenim 270 abonats de gent gran, és a dir, persones de més de 65 anys. Tenim 155 persones que paguen com a pensionistes, és a dir, gent que no ha arribat als 65 anys, però ja pot gaudir, diguem-ne, d'un descans. Tenim 45 persones en concepte d'abonament infantil, 148 en el que s'entén abonament de joves, 382 abonats familiars, 13 de gent que està en aquests moments a la policia local i que tenim un conveni amb ells perquè la puguin utilitzar, i després abonament de famílies treballadores. En qualsevol cas, de la relació que els he comentat, més del 40%, més del 40%, torno a repetir, de les persones abonades es beneficien de reduccions a la quota respecte a l'abonament de l'adult individual establert. En aquest sentit, el 20% de les quotes mensuals corresponen a col·lectius de gent gran, persones amb discapacitat i pensionistes que ja gaudeixen d'una reducció del 50%. El 15% de les quotes mensuals corresponents als abonaments per família tenen en aquests moments una reducció del 21%. El 6% de les quotes mensuals corresponents a abonaments de joves tenen una reducció del 24%. I el 2% de les quotes corresponents a abonaments infantils tenen una reducció que s'aproxima al 50%. Cal indicar també que els abonaments suposen aproximadament el 80% dels ingressos corrents. Per tant, estem entomant amb una forquilla molt ampla d'usuaris uns descomptes que nosaltres entenem importants, I a més també cal destacar que 114 hores setmanals d'aquestes activitats estan dirigides, és a dir, que hi ha personal de la piscina que està acompanyant en el desenvolupament de les activitats de les persones que en realitzen. És a dir, no és posar només a disposició de l'usuari una piscina perquè un pugui nedar, sinó que a més estem acompanyant en els diferents cursets que aquí es presten i les diferents activitats que aquí es donen a la gent que en aquests moments n'és usuària. A títol d'exemple, tenim 48 cursos de natació setmanals que inclouen nadons, escola de natació de petits, escola de natació infantil, iniciació esportiva, tecnificació de natació, pre- i postpart, teràpia d'esquena i gent gran, etc. Per una altra banda, lògicament, que justifica o que entén l'Ajuntament que justifica aquest increment de 2,5% per l'any 2010 és que només el conveni col·lectiu dels treballadors que es va negociar per les anualitats 2008 a 2011 ja ha suposat un increment del 6,5%. Per tant, clar, quan aquí hi ha col·lectius que reivindiquen una millora salarial i el ple en el seu conjunt els accepta perquè entén que és de rebut, home, també m'agradaria que vostès es posessin en la pell d'aquelles persones més de 30 que en aquests moments estan prestant els seus serveis a la piscina municipal. Per tant, tots aquests costos, juntament amb inversions que s'han fet, que alguns entenen que no haurien de ser enteses com a tals, però lògicament el que s'ha intentat en aquests 2 anys de funcionament és millorar les condicions tècniques del que es va construir. I certament ens hem trobat amb problemes, problemes com a conseqüència de la duresa de l'aigua, i per tant això ha fet modificar el sistema tècnic que inicialment estava previst per tot el sistema de recirculació de l'aigua. Hem hagut d'arranjar de manera important 2 cambres de vapor i unes altres actuacions que també es descriuen en la memòria. Per tant, al final de què estem parlant? No? Bàsicament en els conceptes econòmics que més preocupen és que l'abonament d'adults pujarà 1 euro al mes, passant de 39,80 a 40,80. Això és el que estem parlant. Estem parlant que l'abonament de persones amb discapacitat i gent gran i pensionistes passarà de 19,90 a 20,40, és a dir, 0,50 euros al mes. Estem parlant que l'abonament infantil passarà de 19 euros al mes a 20,40. Estem parlant de que l'abonament de joves passarà de 29,90 a 30,65, i estem parlant que l'abonament familiar passarà de 30,40 a 31,20. Es pot fer més? Sí, es pot dir que tothom vagi de franc, però no ho podem fer. Ja ens agradaria, no ho podem fer. Clar, és molt, és poc, estem bé, estem regular, estem malament, com estem en relació a d'altres equipaments d'aquestes característiques? Home, jo no... Entendran que sigui escrupolós a l'hora de parlar d'altres municipis, però sí que els hi vull donar unes dades sense posar el nom dels llocs, si vostès m'ho permeten. Els abonaments dels adults en la nostra proposta està 1,10 euros per sobre d'altres equipaments que tenim al voltant, però els abonaments de persones amb discapacitat, gent gran i pensionistes, que nosaltres tenim un preu de 20,40, en d'altres equipaments d'aquestes característiques simplement no existeix. Els abonaments infantils estem per sota, els abonaments de joves estem per sota, i en alguns casos a d'altres instal·lacions no existeix aquesta bonificació, i en l'abonament familiar també hi estem per sota. Per tot això, evidentment, i malgrat sabem que la situació és complicada, és difícil, a més d'incloure la proposta de que per prescripció mèdica o facultativa es pugui diguem-ne, ajudar aquestes persones, ho estudiarem amb la direcció de la piscina, també els vull dir que hi ha un servei d'ajuts i de beques que es van aprovar l'any 2008, en el qual hi ha un protocol que diu que aquelles persones que per la pràctica d'aquesta activitat no puguin fer per qüestions econòmiques, hi ha la possibilitat d'una subvenció de fins a 300 euros per poder utilitzar la piscina municipal. Per tant, acabo. Pensem que la puja és ajustada, que ens agradaria que fos menor, però que hem d'atendre en primer lloc a l'equilibri de la concessió i segona que el ventall de bonificacions que es donen a les diferents categories entenem que és generós i que per tant es justifica que l'increment pugui ser del 2,5%. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Mampaco. Senyora Elisabet Pérez. Sí.
L'any 2008 es van donar una sèrie de desajustos Entenem que fruit del canvi de la titularitat de la gestió, aleshores es va donar certament un mal manteniment del cementiri i un increment sobtat de la taxa. Dic sobtat que no vol dir innecessari. Per tant, es va prendre la decisió de el 2009 que la taxa fos zero. D'acord? Aleshores, jo entenc que la gent passa de pagar 12 euros, que seria la divisió entre 24 el 2008 i el 2009, a 16, d'acord? No de 7 a, 20, a 16 o a 24. Fruit de la reflexió i del diàleg es fa aquesta taxa zero en l'any 2009. Que es baixés aquesta taxa no vol dir que el seu pagament sigui necessari, d'acord? El pagament del cementiri i del seu manteniment s'ha de fer. Aleshores, tal com s'havia quedat, ara es passa, la gent passa a pagar 1,33 € al mes pel manteniment del cementiri. Tenint en compte que tenim un tanatori nou en ple funcionament, que els canvis que s'han fet en el cementiri nou són significatius i que el cementiri de Sant Sebastià està ben mantingut, molt millor que ho estava en el 2008, doncs aquestes són una mica les justificacions d'aquesta taxa de manteniment.
Paraules? Sí, senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Aquest punt per nosaltres continua sent una demostració de la seva manca de planificació i de previsió en la gestió d'aquestes infraestructures, perquè realment, si no sabien que l'aigua de Sitges pot generar calcificacions, realment no sé en què pensem, o tampoc no es pensés els impactes que pogués tenir la situació econòmica en l'equilibri econòmic de l'empresa concessionària, doncs realment ens fan pensar realment que la seva planificació no és la que hauria d'haver sigut en aquests temes. Gràcies.
Una paraula més? Sí, senyor.
La regidora de serveis, en aquest cas de cementiri, no es convenç. No es convenç perquè a mi que em desglossi a 16 euros per 12 mesos ja sabem el que toca, vull dir, no fa falta que es vengui aquesta moto, no? I estem que no és correcte que des dels 7 que teníem que passem als 26 i vam dir ja que estan els rebuts posats al cobro, que es pagui aquest any i la proposta va ser de 3 anys. Vostè, senyor alcalde, aquí amb un ple es va comprometre que sí i després es vam trobar de que no, que l'any següent no hi havia taxa i que era zero. I ara vostès aquí doncs porten el 16, com hauria pogut ser 18, com hauria pogut ser 9. Que és, crec que és el que seria raonable de que es hagués portat amb 9 i llavors jo crec que hauria sigut el correcte amb el preu públic d'aquesta taxa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Sí, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup tampoc no ha convençut ni la intervenció d'Armand Paco ni de l'Elisabet Pérez. El tema de la duresa de l'aigua ja l'ha contestat el Jordi Mas. Vaja novetat, aquí Sitges, que l'aigua és dura i que crea calcificacions. Això ja ho sap qualsevol persona que des de fa anys és així. I segona qüestió, clar, portar el tema del debat en si o hi ha aquest augment o tothom de franc, és falsejar el debat. El debat no és aquest. El debat no es tracta de si l'oposició demana que tothom entri de franc o no. No ho demanem. Ara, el que sí que demanem és major sensibilitat. Per exemple, vostè sap que el col·lectiu de jubilats, molts jubilats, en aquest mes de gener, han cobrat menys que el que cobrava l'any passat? Però què hem de fer amb aquesta gent? O sigui, els hi hem de pujar al 2,5, és a dir, més del doble de l'IPC? O hem de ser sensibles amb aquest col·lectiu i fer alguna cosa per a ells? Doncs nosaltres, la nostra posició, pensem que és que vostès haurien d'haver fet alguna cosa per a ells. Gràcies.
Ajudem a totes les persones que ens ho demanin, senyor Andreu Bosch.
Deu i 52 minuts ens hem aturat en aquest ple ordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges en el debat que va propiciar la modificació de la taxa de serveis de cementiris i també els preus públics pel servei de piscina coberta. Augmenten els dos I com els dèiem, això és el que va, entre altres coses, propiciar el debat que acabem d'escoltar, un dels dos principals debats del ple d'ahir. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per l'aprovació del protocol d'intencions, formalitzat entre l'Ajuntament i la Diputació per promocionar l'adhesió al pacte d'alcaldes i alcaldesses, va passar per unanimitat ràpidament, i ens aturem en el següent punt, l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i el Club Nàutic per la pròrroga de la concessió administrativa de les instal·lacions del Club Nàutic a la platja, aquí diu, a la platja d'Or de Sitges.
Fet que nosaltres ens ha sorprès.
No, és la platja
de la Fregata
i punt. Qui ho escriu no d'allò.
A la platja d'Or.
D'això. Bé, doncs el regidor Armand Paco va explicar que aquest conveni diu que, bueno, és fruit d'una negociació que ha tingut lloc per la finalització de la concessió, tenint en compte tant la pràctica esportiva que desenvolupa el Club Nàutic com l'emplaçament que ocupa. Es basa en 5 punts, segons va explicar-me en Paco: la substitució dels mòduls prefabricats per uns altres, la millora de l'accés a l'indret de l'espigó de la Fregata, la recuperació de la vela llatina i d'altres modalitats de nàutiques que en el futur, a més, es puguin encabir més activitats, el projecte de condicionament de la façana marítima de Sitges, que també, en el fons, acabarà condicionant aquest projecte, i també, per últim, i això és el que va generar més debat, la reubicació, si per les activitats i per la mateixa condicionament es considerés la reubicació del Nàutic. A partir d'aquí va obrir-se un punt també d'un apartat de consideracions per part dels diferents grups polítics. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que estem parlant d'ubicació, i es va preguntar per què només la del Club Nàutic. A més, va felicitar el govern per haver obert un concurs d'idees sobre el que s'havia de fer aquí, a diferència del que, segons va dir, havia passat amb el tema de la façana dels museus. Jorge Carretero va expressar, doncs, l'alegria per un acord que garanteix la continuïtat de la instal·lació i del club. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va dir que trobava el conveni correcte, però que li preocupaven unes intencions ocultes, segons va dir, i per tant va dir que combatrem la idea de recuperació del port vell de Sitges. Va alertar Andreu Bosch sobre la possibilitat que darrere d'aquests passos hi hagués la intenció, doncs, de recuperar aquell projecte antic de fer un port...
Del projecte del Libro Negro de Sitges?
Sí, de fet el va treure en el seu discurs. Va dir que, a més, diu, col·locar uns falsos pescadors com si fossin actors a la Fregata perquè el turista es quedi prendat de Sitges, doncs no li agrada. Andreu Bosch va dir que ja fa molts anys que Sitges va rebutjar la proposta del port a la Fregata. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va voler tallar-ho d'arrel tot plegat. Va dir que el tema està molt clar: per estabilitzar les platges caldrà allargar els espigons a la Fregata i a Terramar, i per tant, doncs, el Club Nàutic haurà d'anar a una altra banda. Directament ho va dir
d'aquesta forma.
D'aquesta forma. I finalment, l'alcalde primer va agrair al Club Nàutic, doncs, la col·laboració que s'ha establert durant aquest procés de negociació, que ha estat en alguns moments difícil, segons va dir. Potser no es col·locaran pescadors, però sí que hi haurà una platja neta i gran a la Fregata. Fins i tot l'alcalde va reconèixer que a ell potser sí que li haguessin agradat posar pescadors, però si no hi van els pescadors no passarà res, i aleshores, doncs, el que es faria seria una platja i no un port, com insinuava Andreu Bosch. I més enllà va comentar l'alcalde que la situació administrativa fa que les situacions del Club Nàutic i del que és el Club de Mar, el Pícnic i el Kansas sigui diferent, perquè Jordi Mas va preguntar com és que s'ha arribat a un acord amb el Nàutic i no amb els altres, amb les altres instal·lacions.
Entre altres coses, hem de recordar que el Nàutic respon a una zona portuària de la Generalitat, i per tant és amb la Generalitat amb qui s'ha de parlar, si no tenim malentès.
Per això va dir l'alcalde que la situació administrativa respon a situacions molt diferents. I el concurs d'idees donarà idees per estabilitzar les platges i també per bienalitzar. Però això, que l'acord actual permetrà que el Nàutic s'hi pugui estar 15 anys més amb una certa tranquil·litat de que no es veurà afectada la seva activitat. De tota manera, aquí també Lluís Mercè va dir que, tal i com està la cosa ara de diners, doncs que no hem de patir, perquè encara que les coses estiguin circulant pel Ministeri, com no hi ha diners per fer cap tipus d'actuació, doncs no es farà res fins que no hi hagi aquests diners. Escoltem, si et sembla, aquest debat, un debat que, com dèiem, obria l'explicació del punt a càrrec del regidor Armand Paco.
Vostès ja saben que des de fa temps, primer com a conseqüència de la finalització de la concessió que en aquests moments té otorgada per la Generalitat al Club Nàutic i l'Ajuntament, estem treballant des d'alcaldia sobretot en la realització o en la signatura d'un nou conveni, doncs, que ajudi a millorar la relació entre l'Ajuntament i aquesta entitat. I a més ho faci tenint en compte no només el que representa des del punt de vista de la pràctica esportiva, sinó sobretot de l'emplaçament que en aquests moments està ocupant aquesta instal·lació. Fruit d'aquestes converses és el compromís i el conveni que en aquests moments volem aprovar en aquest ple. Temes importants al nostre entendre del mateix. La primera, que és, com ha dit l'alcalde, la millora o la substitució dels mòduls prefabricats que en aquests moments existeixen a la platja de la Fragata, tant pel que fa referència als vestuaris com als magatzems. La segona, la millora de l'accés, que en aquests moments també hi és present, en el sentit de dignificar-lo al màxim possible. També hi ha un altre apartat que entenem interessant, que és la col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges en la recuperació i foment de la vela llatina i d'altres embarcacions tradicionals a la platja de la Fragata. Ja saben que tenim un desig, i no hem amagat, de que algun dia aquesta platja pugui encabir més activitats de la que en aquests moments s'està fent servir, i per tant el tema de la vela llatina per nosaltres enteníem que era una manera de recuperar, diguem-ne, una activitat i un element nàutic que Sitges havia tingut un cert renom, una certa importància. També cal destacar la participació que volem que tingui en aquest cas el Club Nàutic en relació al desenvolupament del projecte de condicionament del passeig marítim de Sitges, com no podria ser d'una altra manera, donat que són usuaris del mateix, i també la reubicació en un altre emplaçament si al final d'aquest estudi que se'n fa en determina, doncs, que pot haver-hi un altre lloc que pugui ser més adequat per al desenvolupament de les sectes activitats. Per tant, a grans trets, i evidentment en deixo coses, crec que aquest és un bon conveni, és un conveni que dona tranquil·litat a la entitat, per un costat, i segona, que dona tranquil·litat també a l'Ajuntament, perquè en aquests moments tenim un full de ruta establert per poder caminar cap a un objectiu que és la millora d'aquesta instal·lació. Gràcies.
Paraules? Senyor Andreu Bosch. Ai, perdó, senyor Mas, no l'he vist.
Sí, gràcies, alcalde. Malgrat realment ens costa que el present conveni ha estat acordat per les parts, és a dir, per l'Ajuntament de Sitges i pel Club Nàutic de Sitges, i que per tant el nostre grup hi estarà a favor, volem fer unes consideracions, sobretot derivades del context en què situem aquest conveni, que de fet és la remodelació del front marítim de la nostra vila. No cal incidir, no ho farem ara, en què la nostra façana marítima, les nostres platges són un dels actius més importants que hem de cuidar i de la qual en depèn una bona part de la nostra economia, per tant, és un tema de majúscula importància. Aquí el que se'ns presenta, de fet, és que a canvi d'acceptar la reubicació de les seves instal·lacions en un altre indret de la línia de mar, en el cas, i això ho volia recordar, perquè el senyor Armand Paco no ho diu, parla d'un estudi, quan realment el conveni amb el Ministeri està parlant d'un concurs d'idees, és a dir, en el cas de que el projecte guanyador d'un concurs d'idees així ho determinés, l'Ajuntament, en aquest cas, quan això s'accepti la reubicació, dona recolzament a la pròrroga de l'ús de l'espai actual del club a la platja de Ribera, a la platja de Ribera. Aquest concurs d'idees a què estem fent referència s'inclou dins el conveni signat el juliol del 2007 entre l'Ajuntament i la Direcció General de Costes del Ministeri i que té com objectius, no oblidem, no té com objectius reubicar el Club Nàutic, té com objectius l'ordenació del nostre passeig marítim, l'estabilització i sostenibilitat de la sorra de la platja, i la gestió de les ocupacions del domini públic existents avui en dia, com són el Club de Mar, el Kansas, el Pícnic, la piscina Maria Teresa, el Xiringuito. Cito textualment aquests perquè són les ocupacions que estan citats textualment al conveni. Nosaltres ja vàrem, el grup municipal de Convergència i Unió, ja vàrem denunciar públicament el juliol de l'any passat el retard en activar aquest conveni del 2007 i ens alegrem que es comenci a treballar pel desenvolupament del mateix. I és aquí on sorgeixen diversos punts concrets que ens agradaria que ens aclarissin. El primer és per què no es tracta d'igual manera el Club Nàutic i les altres entitats que en certa manera poden sortir-se beneficiades o perjudicades per aquest projecte, perquè al Club Nàutic se li fa signar un conveni pel qual acceptarà la reubicació i no es fa res similar amb els altres, o perquè al Club Nàutic se'l convida a participar en el procés de debat i no es fa el mateix amb les altres entitats. Quina fixació tenen vostès amb aquest espai del Club Nàutic? No? Ens sembla recordar que ja va aparèixer en algun diari el somni, el projecte del senyor alcalde en fer tornar davant de l'església els pescadors de Sitges, els pocs pescadors que encara amarren el nostre vila. No? En definitiva, no creiem que fos just que el somni interferís en el concurs d'idees que explicita concretament el protocol amb el conveni del Ministeri. Volem saber també quines seran les tres persones que formaran part, la part paritària de l'Ajuntament, a la comissió que ha d'organitzar tot això. Segons vam entendre la comissió informativa, ja han estat designats, ens agradaria si ens poden informar, i sobretot quan es convocarà el concurs d'idees, que és responsabilitat d'aquest Ajuntament. També, com a tercer punt, ens sobta que el conveni no fixi cap limitació temporal. Ara hem introduït una esmena d'urgència fixant una limitació temporal a l'exigència al club perquè faci les millores als accessos. No? Però realment, en el cas que el projecte guanyador del concurs d'idees trobés necessari la reubicació, creiem que seria just donar al club un període de 4 o 5 anys, per exemple, per mantenir-se l'indret actual com a marge per planificar el seu futur. El conveni es parla que aquesta reubicació, si s'arribés a produir, es podrà produir de forma gradual, diu textualment. Creiem que caldria assegurar a l'entitat que, com a mínim, un període concret d'anys no es produirà aquesta reubicació. I ja per últim, per acabar, volem destacar com un exemple real, com un exemple de bona pràctica, com s'ha dissenyat en aquest conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri tirar endavant la remodelació de la façana marítima de Sitges. A una diferència abismal de com han actuat vostès en el tema de la remodelació dels museus, en aquest cas diu el conveni que es convocarà un concurs d'idees, bona idea, per cercar solucions a l'estabilitat de les platges i a l'ordenació de l'espai públic. I encara més, les propostes, diu el conveni, han de ser valorades per un jurat multidisciplinar composat per representants dels grups polítics, de l'oposició, dels veïns de Sitges, dels col·legis professionals, d'enginyers, d'arquitectes, etc. Realment, qui diferent aquest enfocament de com han tirat endavant el tema dels museus? Gràcies, alcalde.
Més paraules, senyor Andreu Bosch. Perdó.
Gràcies, senyor alcalde. Este grupo municipal, el Partido Popular de Sitges, quiere expresar su alegría por la firma de este convenio con el Club Náutico de Sitges, por el cual este consistorio expresa el apoyo total a su continuidad, ya sea en su ubicación actual o bien cuando se defina el proyecto de remodelación de la fachada marítima, una ubicación alternativa que reúna las características necesarias para el desarrollo de la excepcional labor que está llevando este club. Queremos remarcar también la voluntad del club de ser partícipe en el desarrollo del proyecto de remodelación de la fachada, tal y como se recoge en el convenio, proyecto que por su importancia para la vila de Sitges creemos debe dar cabida a la máxima participación ciudadana y el máximo consenso posible. Y como antes decían mis predecesores, aprovechamos la ocasión para reclamar también una mayor participación en la definición de estos proyectos que promueve este ayuntamiento y sirva como mal ejemplo, antes ha dado Se ha mencionado también lo que ha ocurrido con la reforma de la remodelación de los museos, donde a pesar de ustedes escudan de haber cumplido los trámites administrativos legales, faltaría más que no se cumpliesen, se han llevado de una forma poco transparente y producto de ello se ha producido la polémica y cruce de críticas entre defensores y detractores. Como hemos dicho anteriormente, creemos que en la definición de este proyecto deben estar representados todos los silletans y silletanas para poder llegar a un máximo consenso. Gracias.
Señor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Miri, la veritat és que el conveni aquest no està malament. És correcte, és correcte. Ara, el que el nostre grup vol posar de relleu és que aquest conveni té una intenció o unes intencions ocultes, que aquestes intencions són les que a nosaltres ens preocupen. De fet, no ens preocupen nosaltres només, sinó el poble de Sitges. Està clar que el tema de fons en aquest conveni és el possible trasllat, la possible reubicació del Club Nàutic. No? Total, per què? Perquè potser hi ha un projecte de recuperació del Port Vell de Sitges que està latent a sota de tot això. No? Però la realitat és que aquesta idea és una idea que, ja li dic aquí, nosaltres combatrem amb les màximes energies de què disposem, perquè pensem que és una mala idea. Pensem que no es pot comparar el Sitges que tenia un Port Vell a la Fregata amb el Sitges actual, perquè els pescadors de llavors es movien a força de vent i a força de braços, i avui en dia no és així, no seria productiu dedicar-se a la pesca a força de vent i a força de braços. Per tant, estem parlant d'un escenari totalment diferent. No es pot comparar els Sitges d'aquell Port Vell amb els Sitges d'ara. Després, és clar, potser el que hi ha aquí al darrere és el poder posar uns pescadors a la platja de la Fregata amb, vaja, uns falsos pescadors, uns actors que facin de pescador, per tal de que el turista quedi prendat dels Sitges que encara hi ha. Però realment creiem també que des del punt de vista turístic és un error. És un error també estratègic de categoria. Per tant, nosaltres no recolzarem aquest conveni, tampoc no ens hi oposarem, perquè veiem que al darrere hi ha una intenció equivocada i que volem recordar a propòsit d'aquesta intenció que el poble de Sitges ja fa molts anys s'hi va oposar a la construcció d'un port a la Fregata, i si no estic parlant de res estrany, es veu que aquest plànol de què parla el senyor Mercè, de què ha parlat el senyor Mercè en moltes ocasions, es veu que l'únic que no l'ha vist són els regidors del seu equip de govern, perquè tots els altres hem vist aquest plànol. Per tant, doncs, o sigui, no és fàcil desentès. Realment hi ha una intenció que, si és aquesta, si es vol tirar endavant aquesta intenció, doncs el grup d'Acció per Sitges s'hi oposarà.
Gràcies. Senyor Mercè.
Sí, no, no volia intervindre, però intervindré perquè, en fi, el tema està bastant clar, no? I crec que no avancem, no? I no avancem ningú dels que estem en aquest ple, perquè les idees crec que estan una mica clares, i si volem estabilitzar la sorra, haurà que allargar a l'espigó de la punta, i haurà que allargar a Terramar, s'anirà a fer punyetes els dos espigons que hi ha en aquests moments, i llavors allà sí que es podrà ubicar el Club Nàutic, perquè aquests 7.500 metres que parla aquí que conveni no hi entren en aquests moments a Terramar. O és que pensar que això quedaria així, vull dir, fins ens estem enganyant tots aquí, no? Diguem que la voluntat és de canviar tota aquesta història. I llavors diguem que donem-li el màxim temps, que aquí apoyo amb el senyor de Convergència, el senyor Mas i el seu grup, amb qui donem el màxim llarg plaç per poder fer el trasbàs, si és que arriba un dia, perquè clar, això val cents de milers d'euros fer tota aquesta proposta, no? I aquesta proposta corre pel Ministeri, i ho sabem, els que hem anat al Ministeri ja la coneixem una mica també, amb el senyor Muñoz, el senyor Carlos Peña, en fi, i tot això ja s'ha parlat com estabilitzar, però clar, tot això val molts diners, i el Ministeri, doncs, millor en aquest moment no està per a labor, i aquest és el problema que hi ha. i ja està. Vull dir, i tot el que més és aquí fer volar coloms. Millor estarem 20 anys que estarem igual o estarem a millor 10, depèn com vagi la crisi, si se supera, si no se supera, però tot el que més és, en fi, crec que no estem dient o ajustant la realitat, perquè ja quan vaig veure els metros que necessita el Club Natació per fer el canvi, és o hi ha aquest altre canvi o això estarà tota la vida aquí. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies, senyor Mercè. A veure, en primer lloc, felicitar i agrair sobretot al Club Nàutic la col·laboració, perquè l'hem fet conjuntament. Moltes hores he passat jo personalment amb el president perquè ara doncs tinguem que modificar aquest conveni, no? Quan tot el Club Nàutic crec que hem arribat a un acord. La segona, bueno, que la gent tingui somnis crec que és bo, és positiu. Però vinc a dir una cosa, també m'agradaria la platja d'Or, com diu aquí, que jo crec que és la platja de la Fregata, sense vaixells, és només neta, perquè la gent ens pogués banyar. També estaria molt bé com a platja. O sigui, el que sí que és veritat és que tant el Club Nàutic com l'Ajuntament hem treballat aquest conveni en col·laboració, després de sí d'haver parlat i d'haver tingut un debat en algun moment, doncs, com totes les negociacions, difícil, però que crec que hem arribat, i n'estic molt satisfet, a una solució que pot ajudar el Club Nàutic, primer, i segon, a una possibilitat que el poble de Sitges, amb tots els respectes, quan dic el poble, dic aquest consistori, no vostè, senyor Andreu Bosch, que diu que el poble de Sitges no sé què, doncs aquest consistori pugui decidir amb el Club Nàutic algun dia el seu trasllat, no per posar-hi pescadors, que a mi ja també m'agradaria que hi fossin, sinó per al millor perquè es puguem banyar tots sense aquesta platja perquè sigui una platja pels sitgetans. No? I això què ho decidirà? Pues aquest concurs d'idees que algun dia es posarà en marxa, complexa i difícil, i a més, tinc que dir-li, senyor Mas, que les situacions administratives i de concessió dels diferents equipaments que hi ha a la platja determinen que es faci de forma molt diferent. Molt diferent cada una d'aquestes qüestions. I jo crec que el que s'ha de respectar precisament és aquesta identitat i aquests problemes que té cada una d'aquestes concessions i treballar-les de forma individual. A la vegada, el concurs d'idees el que donarà és una perspectiva, com ha dit el senyor Mercè, a la possibilitat d'estabilitzar les platges, a la possibilitat de bienalitzar millor el passeig definitivament i també d'entendre les platges, o sobretot la platja de la Fregata i les que van al seu costat, doncs amb un altre tipus de concepte. Per això que el que jo crec que hem de felicitar-nos és pel conveni. Sabem que el Club Nàutic podrà estar aquests 15 anys aquí si realment no es decideix el canvi de mutu acord i que podrem doncs gaudir, a més d'una bona instal·lació, que milloraran ben segur.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 12 estem repassant la sessió ordinària de ple municipal celebrada i a l'Ajuntament quan teníem aquí el president del Club Nàutic de Sitges, Oriol Pasqual, ja va deixar ben clar el posicionament del club sobre la necessitat de participar en què és el replantejament de la façana marítima, de l'estudi, de la reflexió a l'entorn de la façana marítima i després ja parlaríem de la qüestió del Club Nàutic. Entre altres coses, el perquè d'aquest debat, molt senzill, el Club Nàutic finalitzava la concessió per ocupar l'espai que ocupa ara l'espigó de la Fregata i a la zona de la Fregata i, per tant, la Generalitat li demana al Club Nàutic, òbviament, bé, que porti tota la documentació per poder fer doncs, la renovació de la concessió. Però entre els punts fonamentals hi ha que l'Ajuntament de nou faci doncs, això, faci de padrí i doni suport a aquesta concessió assenyalant la necessitat del Club Nàutic, etc etc. I per tant, ara en aquest moment en què la concessió del Club Nàutic s'allarga 15 anys més i la Generalitat així li atorgarà, doncs ha semblat necessari fer aquest replantejament general sobre el futur del Club Nàutic, més enllà del consens unànim amb la necessitat que l'entitat no només continuï existint, sinó aquesta feina, com assenyalava el diputat del Partit Popular, Jorge Carretero, continuï sent, doncs, òbviament, una feina per continuar desenvolupant en el futur i en millors instal·lacions, si cap. Per tant, és una qüestió de la qual se'n parlarà també, òbviament, a partir de les diferents idees o propostes que se'n facin i que hi va ser motiu, com els dèiem, de debat, del segon gran o important debat en el ple municipal d'ahir.
I a continuació doncs, ja estem, perquè el que havia de ser l'aprovació de l'ordenança municipal que establia les condicions tècniques generals per les terrasses de la platja de Sant Sebastià va ser retirat per l'equip de govern. Van haver dos punts d'urgència. Un, la designació dels membres de l'oposició a les fundacions del Retiro i el Prado. El Retiro hi assistirà Jorge Carretero i el Prado Isaac Bielsa seran els representants de l'oposició dintre de les fundacions que s'han establit amb les dues entitats centenàries. I l'altre va ser l'agraïment a les persones que han fet possible la celebració del Carnaval. Aquest és un punt que no posaríem normalment, però tenint en compte que tenim avui poca teca, ens ha semblat interessant doncs, que puguin escoltar doncs, l'agraïment oficial que fa l'Ajuntament de Sitges a les persones que han col·laborat amb el Carnaval.
Primer, agrair públicament al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya les facilitats donades per tal d'organitzar els diferents dispositius de seguretat i d'assistència. Segon, agrair la tasca, la col·laboració i la disponibilitat mostrada pels responsables d'entitats, Societat Recreativa El Retiro, Casino Prado Suberense, Grup Independents, Cases Nobles, Poble Sec i Clonatació Sitges i les seves colles participants. Tercer, agrair públicament la feina realitzada des de la seva aprovació per la Comissió de Carnaval presidida pel senyor David García i en presència com a vocals de representants de les entitats i colles organitzadores dels personatges que fan possible any rere any el Carnaval de la nostra vila. Quart, agrair públicament l'esforç i el treball de les escoles Lagoix d'Ibany i Maracuyà per l'organització dels personatges de Sa Majestat Carnestoltes i de la Reina del Carnaval d'aquesta edició. Cinquè, agrair públicament la professionalitat demostrada i l'esforç realitzat per les institucions i drets següents, Creu Roja de l'Assemblea de Sitges, Part de Bombers, Voluntaris de Sitges, la Direcció General d'Emergències de la Zona Metropolitana Sud, Sistema d'Emergències Mèdiques del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Brigada Municipal d'Ajuntament de Sitges, Cos de Mossos d'Esquadra, Policia Local de Sitges, CESPA. Sisè, agrair públicament els mitjans de comunicació municipals, com Maricel Televisió i Ràdio Maricel, així com l'Eco de Sitges, la seva feina com a agents de la difusió del Carnaval de Sitges. Setè, agrair públicament a les següents persones la col·laboració demostrada, senyor Daniel Gras, com a president del Club de Mar de Sitges, senyor Ricard Gassó, senyora Marta Camps, senyor Joan Antoni Martí, senyor José Luis Ferret de Querol, Jani Osbar, Banc de Sabadell, Associació Turística dels Serveis de la Platja de Sitges, Pastisseria Sabater, a les persones que van col·laborar pel bon desenvolupament de la rua, senyor José Pérez, senyor Josep Gràcia, senyor Andreu Macià, senyor Joan Simorra, senyor Jordi Gràcia, senyor Gonzalo Mirón i senyor Josep Maria López. En general, a tot el poble de Sitges, per la seva col·laboració, participació i civisme demostrat durant les jornades festives. Vuitè, traslladar aquesta felicitació als respectius responsables de les institucions i entitats i persones descrites als punts anteriors.
El secretari de l'Ajuntament, que va llegir, Martí. Com Isidre Martí Cerdà, que va llegir, com dirien els castellans, de corrido, el llistat d'agraïments pel Carnaval del 2010.
Ara que Isidre Martí ja no llegeix els dictàmens, que pensat, ara, gairebé és l'únic que va llegir ahir
posar un èmfasi d'això.
Ai, bé, continuem. Les mocions...
T'ha afectat, això.
És que em va afectar el sentir-ho en directe i m'ha afectat també tornar-ho a escoltar. Les mocions. Tres mocions que es varen presentar ahir. Dues que presentàvem conjuntament Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana. La primera que insta l'estat espanyol a cancel·lar immediatament el deute extern que té contret Haití pel terratrèmol del 12 de gener de 2010. Aquest punt va ser aprovat per tots els vots de l'Ajuntament excepte dues abstencions del Partit Popular que qüestionaven que l'Ajuntament de Sitges qüestionaven dos punts. Jorge Carretero va explicar, per una banda, un dels punts que deia que l'ajut no havia de ser en cap cas ajut militar, és a dir, no enviar cascos blaus per protegir la seguretat. En això Jorge Carretero no estava d'acord, deia que doncs això també és ajut. I per altra banda també allò que hem comentat abans, que si fins a quin punt l'Ajuntament de Sitges ha de reclamar-li al govern espanyol que auditi els comptes d'un estat estranger. I aleshores doncs aquí també va haver unes consideracions. Tanmateix aquest punt va ser aprovat. I l'altra moció que presentava en aquest cas Iniciativa per Catalunya Verds amb el suport també d'Esquerra Republicana per de rebuig a la candidatura del cementiri nuclear d'Ascó, aquí també doncs en el fons estava qüestionant el que havíem dit abans, un acord d'un ple, en concret del ple d'Escó, que a més, el que deies tu abans també, contradiu
la decisió del Parlament de Catalunya.
Per tant, doncs aquí Sitges es posiciona, efectivament Sitges, o es pretenia posicionar, perquè la moció no va tirar endavant, Sitges es pretenia posicionar, però, clar, qüestionant, diguem, l'acord legítim del ple d'un altre ajuntament.
Exactament, i per tant l'independència municipal, per dir-ho així, comentada.
Això va generar també un debat, no direm un llarg debat, però sí un cert debat, i finalment doncs, només tres grups van donar suport a la moció, com són Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana i Acció per Sitges, per tant tres vots, perquè són els tres grups que tenen un sol regidor. El PSC es va abstenir, els 10 regidors del PSC, i i també es va abstenir, em sembla que no, Horitzó, és que ho tinc mal apuntat, ara ho he vist, i van votar en contra els 3 regidors que hi havia de Convergència i Unió i els 2 del Partit Popular. Per tant, doncs, com l'abstenció no compta, 3 vots a favor, 5
en contra, la moció no va prosperar.
I la tercera de les mocions, que en aquest cas sí que va prosperar, això sí, amb el vot en contrari del Partit Popular, va ser la que presentava Esquerra Republicana per la diversitat sexual, per afegir Sitges com a municipi respectuós amb la diversitat sexual. Textualment era això. Donar un pas més, deia Àngels Parés, i ara ho escoltarem, en allò que ja es va fer en el seu dia, en el 2006, em sembla, quan es va col·locar aquella escultura, i per tant doncs, continuar promocionant des de Sitges els valors del respecte a les persones independentment de la seva condició i orientació sexual. El Partit Popular va votar en contra perquè estava en contra d'un dels punts, no de l'esperit de la moció, segons va explicar Jorge Carretero, sinó del punt on es demanava que el dia dels drets dels gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals es pengés la bandera arc-iris en el
balcó de l'Ajuntament?
En el balcó de l'Ajuntament, Arc de Sant Martí, ho he dit malament. Jorge Carretero va dir que si no es penja la bandera espanyola com el Partit Popular té demanat des de fa molt de temps, ara no donaran suport a una moció que demani penjar una altra bandera. I per tant doncs va entendre que no era pertinent donar suport a aquesta moció. Escoltant de tota manera, aquest debat sí que l'escoltarem, de la moció, com dèiem, presentada per Esquerra Republicana de Sitges per la diversitat sexual.
De fet, la moció el que pretén és fer un pas més endavant per el que seria doncs, la igualtat de tots els gèneres i totes les diverses i tots els distints i diversos del que s'anomena la diversitat sexual. Per tant, el que fem Esquerra Republicana, el que demana en aquest consistori és tirar endavant noves accions que, de fet, el municipi de Sitges doncs, sempre ha anat desenvolupant, però en aquest cas doncs, dins el marc d'una proposta que té la voluntat d'estendre's a altres municipis de Catalunya. Parteix el concepte de l'adhesió del manifest perquè no, i el que demana és, per tant, doncs, que l'Ajuntament faci una manifestació pública del que seria les igualtats dels drets i les llibertats a la diversitat afectiva i declarar en aquest cas Sitges municipi respectuós amb la diversitat sexual. Aquí m'agradaria fer un parèntesi, també recordar que de fet Sitges ja va fer el seu pronunciament i que tenim l'únic monument de diversitat sexual en un dels espigons de la vila. Per tant, aquí seria recollir i reafirmar aquell propòsit que es va iniciar, si no me recordo malament, el 2006, devia ser el 2006. Repeteixo que l'Ajuntament s'adhereixi al manifest perquè no. Anar introduint accions de millora dins de l'Ajuntament a favor d'aquesta diversitat sexual, com per exemple accions formatives i de sensibilització. També no només els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó que fer una formació extensiva a tots els joves del nostre municipi, perquè creixin amb la llibertat, perquè creixin, per tant, amb aquesta idea de pluralitat. I després el que es demana com a reafirmament és penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí el dia 28 de juny, que és el dia de l'alliberament gay, del col·lectiu de l'alliberament gay i lesbià. I, bé, com és habitual, transmetre aquests acords als organismes públics i en aquells que l'Ajuntament cregui adients.
Paraules? Senyor Mas.
Sí, gràcies, alcalde. Més que discutir l'esperit de la moció, que no la discutirem, el que sí que volem fer és unes dues consideracions. Segons diu la web a la qual fa referència aquesta moció, el manifest aquest per què no sembla que va dirigit als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, de fet, de les gairebé 2.500 adhesions que té el manifest ara mateix a internet a títol individual, no hem vist cap ajuntament. Aleshores, ens agradaria preguntar si realment què passa si resulta adient que un ajuntament s'hi adhereixi a aquest manifest, que no he vist que hi hagi altres ajuntaments, potser estic equivocat, però no he vist altres ajuntaments adherits. Sembla ser que és una cosa més de ciutadans a títol individual. I la segona petita consideració que jo penso que cal remarcar és que ja, realment Sitges avui en dia ja és un referent internacional en la normalització del col·lectiu que aquí s'anomena LGBT, no? I que per tant a Sitges ja es reconeix la diversitat com un element positiu, ric i que permet un grau de cohesió social. Per tant, no sé si té massa sentit incidir en un fet que penso que ja tenim assumit i incorporat en la nostra manera de ser i d'actuar. Ara bé, si realment pensem que cal tornar a insistir sobre això, òbviament estarem d'acord, encara que ens sembla reivindicar una situació que realment ja tenim de fet. Gràcies.
Senyor Carretero.
Sí, gracias, señor alcalde. Un poco en la línea de mi predecesor, pensamos que la situación aquí en Sitges, pues para este colectivo está bastante normalizada y realmente no parece tampoco muy adecuada esta moción. Es una moción, bueno, pues que va dirigida pues a unas sensibilidades que nosotros podemos compartir también, que hay que respetar, más que compartir, que respetamos. Pero hay, por ejemplo, un punto en el cual sí que no estamos de acuerdo, que es el punto 4, el tema de colocar la bandera, puesto porque además crea un precedente que, bueno, es que podría haber muchos más colectivos que quisieran colocar el día de su día la bandera aquí en el ayuntamiento. Aparte, como bien es sabido, nuestro grupo municipal está defendiendo que se coloque la bandera española en el lugar preferente que le corresponde y no se hace, con lo cual apoyar esta moción en este sentido pues sería incluso contraproducente. Gracias.
¿Alguna palabra más? Señor Gavi Serrano.
Sí, gracias, alcalde. A veure, nosaltres, des d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida, no tenim problemes en re aprovar un tema d'igualtat de drets i un tema de diversitat sexual. Creiem que mira, si hem de ser el primer ajuntament que s'adherim a aquesta campanya, doncs benvinguts siguem, que som el primer ajuntament que sumem a una campanya d'aquest tipus. Si hem de, una altra vegada, doncs posicionar-nos per al tema de la igualtat de drets, per al tema de la diversitat sexual, doncs una altra vegada més ho farem. Jo crec que no és un, perquè realment hi ha una discriminació, malgrat, jo crec que en aquest moment tenim una legislació molt avançada a nivell estatal en aquest camp, però també avui dia, en el dia a dia, encara ens trobem pues, discriminacions. I per tant, si el nostre ajuntament es posiciona per la igualtat de drets, jo crec que és un posicionament del qual podem estar orgullosos.
Alguna paraula més, senyor Armand Paco?
No, després. Sí, molt breument, alcalde. Lògicament, com a grup municipal majoritari en aquesta corporació, jo diria, i penso que algun dels que han intervingut anteriorment ja ho ha dit, reiterem una situació que a Sitges no és una excepció. Vull dir, nosaltres crec que podem dir amb satisfacció que prediquem a l'exemple. Per altra banda, cal dir que aquestes situacions estan reconegudes des del punt de vista jurídic, no només la Constitució espanyola, la Declaració de Drets Humans, sinó, a més, aquest Ajuntament, ja saben vostès, que ho manifesta en fets. Vull recordar que d'aquí uns mesos, aquest estiu, tindrem una manifestació d'aquestes característiques, una festa, que és la Gate Parade, i, per tant, això, diguem-ne, aprofundeix una mica més encara
a la nostra idiosincràsia. En qualsevol cas, no està de més recordar, reiterar, doncs, que hi ha gent que encara en aquests moments està patint situacions de discriminació per una qüestió sexual, cosa que no hauria de passar mai. Gràcies.
Senyora Parés.
A veure, jo penso que és molt important el pronunciament precisament de l'Ajuntament de Sitges, importantíssim. Però, i sento, Armand, no té res a veure una cosa amb l'altra. A veure, el que jo penso que estem fent avui precisament és un pronunciament d'un acte de llibertat. I per mi és molt important, sobretot el concepte de l'educació, i traspassar aquest esperit de la diversitat sexual en tots els camps de la nostra vida quotidiana. I l'esperit de l'emoció va per aquest sentit. Els divertimentos, les accions, tant és. És a dir, avui el que estem demanant, jo penso que el compromís, i reitero, i em penso que el senyor alcalde, els moments que vàrem viure l'any 2006, després de 10 anys d'uns esdeveniments desagradables, a mi, com a, en aquells moments, responsable política, però també com a sitgetana, em vaig sentir molt, molt satisfeta de poder regraciar-nos. I avui la moció, senzillament, el que pretén és aquest crit de llibertat en tots els sentits més amplis de la paraula, és a dir, de la pluralitat del que som, absolutament del que som. Si a la pàgina web només hi ha individualitats, home, doncs millor que millor, no? Que el primer ajuntament precisament és aquest Sitges que camina cap a la llibertat i que a més des de l'administració propera és capaç de seguir treballant per aconseguir aquestes quotes de llibertat. Mireu, recordo una mare quan parlàvem els dies aquells i en un debat en què va venir l'Armand de Fluvià es presentar un llibre magnífic sobre els gais i la repressió franquista, que deia és que encara el meu fill no pot anar amb la seva parella a la nit de Sant Joan al poble, no hi pot anar-hi, ha d'anar més lluny. Hem d'aconseguir aquest grau de normalitat per la convivència i per la màxima llibertat absolutament de tots. Per tant, jo considero aquesta emoció molt important i demanaria el vot favorable de tot el consistori.
Alguna paraula més? Si no hi ha cap paraula més, comparteixo també, senyora Parés, les paraules que en aquesta moció és l'esperit que representa i espero doncs, que es pugui doncs, votar per tot el consistori favorablement.
Onze i 34 minuts, com els dèiem, la moció va tirar endavant. La moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Sitges per la diversitat sexual a partir d'aquest lema que ens comentava en Joan. Sitges, poble respectuós.
Municipi respectuós amb la diversitat sexual.
Això mateix, municipi respectuós amb la diversitat sexual. Arribem a l'apartat de preguntes.
Exacte, a l'apartat de l'aspecte i les preguntes, que avui també tenim temps doncs, de fer una selecció. Hem buscat una selecció perquè surtin tots els grups i així podem comentar-ho, no? Perquè tots els grups més o menys van fer comentaris d'algun tema d'interès que ha sortit els darrers dies. D'entrada, Convergència i Unió, Jordi Mas va preguntar doncs, pels motius tècnics que havien impedit la retransmissió en directe de la rua de la Disbauxa per Carnaval. Va llegir l'alcalde una carta de la direcció de Canal Blau i Maricel Televisió doncs explicant el que ja s'havia comentat de que problemes o una avaria en la recepció de la senyal al Montgròs doncs havia ocasionat aquest problema i doncs es demanaven disculpes a totes les persones que es poguessin haver vist afectades i a partir d'aquí també preguntava el representant de Convergència i Unió diverses coses que les hem muntat totes seguides. Per una banda preguntava per la recuperació del Festival de Teatre. Gavi Serrano va explicar que s'està intentant implicar el Ministeri de Cultura i la Generalitat sobre el seu futur. Preguntava Jordi Mas sobre les escales del pas sota la via, que funcionen poc, i Armand Paco expressava el desencís que han tingut en veure que per bretolades, que són aquesta gent que es
dedica
per parar-ho, doncs, i el fet de que s'ha de rearmar i han de venir els tècnics a rearmar-les, doncs, que s'està estudiant algun sistema per poder posar-les en funcionament d'una manera una miqueta més àgil. I per últim també preguntàvem Jordi Mas pels museus. Sembla ser que la Comissió de Patrimoni, en l'autorització que va fer de la reforma dels museus, demanava que es fessin proves d'il·luminació d'aquesta façana de vidre, demanava també que es mantingués l'antic hospital o l'estructura de l'antic hospital, i també demanava un nou disseny de la façana de mar de la Casa Rocamora. I aleshores preguntava Jordi Mas si això s'havia tingut en compte. La resposta va ser que en principi es comptava que tot aquest projecte, doncs, se n'encarregava a la Diputació, que la Diputació, doncs, ho tindria en compte. Escoltem, per tant, les preguntes fetes per Convergència i Unió.
I ja passant a les preguntes, també preguntant, dirigim-me al regidor de Cultura, senyor Gavi Serrano. Sembla ser que té previst el proper mes de març mantenir amb el Ministeri de Cultura converses per tal d'explorar la possibilitat de ressuscitar el Festival de Teatre per aquest any 2010 ja. Voldríem saber en base a quins criteris giraran aquestes converses amb el Ministeri i a quines administracions, si alguna altra administració es té previst implicar.
Sí. Sí, sí. A veure, la reunió estava prevista fa la setmana passada per problema d'agenda de l'INAEM, que és qui porta el tema, doncs va ser endarrerida per als principis de març. O sigui, en principi la reunió és amb l'INAEM, que és qui porta tot el tema de teatre, dansa, a nivell de Ministeri de Cultura. I el que sí que tenim clar és que abans de començar a dissenyar el proper model de festival de teatre o el projecte pilot que podíem tirar endavant, hem de saber en quins recursos comptem i en quins socis de viatge tenim. Aleshores, nosaltres teníem dos socis de viatges importants en el Festival de Teatre d'enguany, que era el Ministeri de Cultura, l'INAEM, i era la Generalitat de Catalunya. Per tant, són les dues institucions amb les quals anem a parlar durant el mes de març per veure si això volen continuar amb aquesta proposta i a partir d'aquí poder treballar el nou model.
Gràcies. Respecte a les noves escales mecàniques de les antigues barreres que comuniquen el Poble Sec amb el carrer d'Hort Gran, voldríem saber el motiu pel qual les escales funcionen tan poc, quina planificació de manteniment adoptarà el govern a partir d'ara, a quina empresa ho encomanarà i de quin pressupost econòmic de manteniment disposen per aquest fi. Les mateixes preguntes, en certa manera, si ens les poguessin fer arribar per en qual els ascensors d'aquest pas sota la via del tren.
Senyor Man Paco, els explicarà.
El tema dels ascensors ja els hi farem arribar la documentació, però el tema de les escales, certament ens hem trobat amb una desagradable sorpresa des del moment de la seva instal·lació, i és que lògicament estem tenint més problemes dels desitjats, però els hi vull ser francs, els problemes venen donats perquè col·loquialment ens paren les escales. És a dir, tenen un dispositiu de seguretat que està pensat precisament per si alguna persona pogués quedar atrapada a les escales. Estem parlant d'una peça de roba, no? I per tant hi ha un mecanisme que atura l'escala. Aquest mecanisme, per normativa, s'ha de rearmar, és a dir, no es posa en marxa de manera automàtica al cap d'uns minuts, sinó que ha de venir un operari i procedir a el que col·loquialment i des del punt de vista tècnic s'anomena rearmar l'escala. Val a dir que aquesta situació nosaltres la volem resoldre amb la instal·lació de càmeres. Ja saben vostès que a cada cap d'escala hi ha una càmera de vigilància col·locada. Bé, aquestes càmeres s'ha demanat l'autorització a la delegació del govern per poder-les posar en marxa. Però evidentment la càmera no resoldrà el problema de que algú aturi les escales. Per tant, què és el que estem fent amb l'empresa? Estem intentant buscar un mecanisme que ens permeti activar les escales sense necessitat de presència de cap personal. La segona, aquestes escales tenen un manteniment, jo diria que gairebé de 24 hores, perquè cada vegada que es produeix la incidència, l'empresa que les va instal·lar, que és Caler, té per contracte el seu manteniment durant com a mínim un any. I volem fer extensiu com a mínim a dos anys perquè ens estem adonant que tenen més problemes dels esperats. L'altra qüestió que els vull fer saber és no sé per què ens aturen les escales. Si és per passar-s'ho bé, doncs evidentment no fa cap gràcia. Si és perquè la gent no posi parelles, doncs tampoc ho entenem, i el que hem de fer és buscar un sistema que ens permeti que en cas d'aturada per situació d'emergència es pugui posar en marxa l'escala de la forma més ràpida possible. Espero doncs, que aquesta situació es resolgui aviat, però certament hem tingut un desencís. No ens imaginàvem que alguns passarien el temps aturant unes escales mecàniques que precisament la funció que tenen és ajudar amb la gent amb dificultats de mobilitat o gent gran a utilitzar-les.
Sobre els museus, l'informe tècnic del 16 de febrer del 2009 de l'arquitecte territorial de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, sobre el projecte de restauració, condicionament i remodelació del conjunt del Museu Mereixel de Mar, Casa Rocamora i Museu Cau Ferrac, proposava a la comissió aprovar el projecte executiu que presentava el senyor Hernández Cros amb el benentès que es donguessin compliment a tres consideracions. Tres. La primera, òbviament, era la realització d'unes proves d'il·luminació per tal de valorar l'efecte que la il·luminació en la façana de mar del Mereixel de Mar no generés molt protagonisme al vidre i traiés protagonisme al conjunt arquitectònic. Entenem que aquestes proves d'il·luminació s'hauran de fer i, com diu l'informe, hauran de ser aprovades per la Comissió Territorial abans de tirar endavant. La segona consideració que feia, òbviament, era que l'actuació de conservació, restauració i posada en valor de les estructures del basament arqueològic del primitiu hospital de Sant Joan Bautista del segle XIV s'ha de fer d'acord amb la legislació vigent en matèria arqueològica i paleontològica. I tercera consideració, que aquesta potser és la més significativa, caldrà un nou disseny de la façana de mar de l'edifici de la Casa Rocamora, com diu l'arquitecte. Un nou disseny que haurà de ser més similar al llenguatge preexistent i més en relació amb la resta del conjunt. Volem saber què en pensen d'aquestes tres consideracions i si, en definitiva, les tindran en compte. Ens agradaria també que ens fessin arribar còpia dels informes i documentació que se'n derivin de la realització d'aquestes actuacions. Gràcies.
Com sap vostè, el projecte és aprovat per la Diputació de Barcelona i, lògicament, la Diputació de Barcelona tindrà en compte les consideracions i nosaltres també ballarem perquè les tinguin en compte. És lògic. I és la Diputació de Barcelona, no dubtem que farà el que li toca fer.
I a la darrera pregunta, respecte també al projecte de reforma de l'edifici dels museus, volem saber si ja s'ha adjudicat l'obra a una empresa responsable per dur-la a terme, si és així, a quina empresa o UTE s'ha adjudicat, per quin valor a la baixa s'ha donat aquesta adjudicació i si l'empresa UTE responsable d'aquesta obra ja ha demanat oficialment la llicència d'obra i la llicència ambiental, com creiem que és preceptiu que ha de fer. Gràcies.
Les preguntes que formulava el regidor de Convergència i Unió, Jordi Mas, ahir en el ple.
I a continuació, el Partit Popular, Jorge Carretero, que preguntava per el Club Natació, per com estan els temes al voltant del Club Natació, i sembla ser que l'entitat financera que està acabant s'ha de pensar si salies Caja Navarra. Escoltem la pregunta i la resposta de l'alcalde.
Y es sobre el tema del Club Natación. ¿Hay alguna novedad? ¿Se ha llegado a algún acuerdo definitivo para solucionar el problema del Club Natación?
A veure, acord definitiu no n'hi ha cap perquè han de passar pels diferents estaments, tant l'Assemblea com del ple de l'Ajuntament. S'ha fet una reunió, jo diria que fa potser una setmana i mitja, amb un dels representants del Club Natació, i també representants d'aquí a l'Ajuntament, i hem avançat en aquest moment, i representants de la Caixa Navarra. I hem avançat i en aquest moment tenen sobre la taula el Club Natació una proposta d'estatuts per formar un consorci, que és el que ja vaig explicar, però estem a expenses de que aquests estatuts acabin de revisar-se per part de tothom, per part dels serveis tècnics, i també a expenses de que Caixa Navarra al final accepti aquesta proposta d'aliança a través d'un consorci públic. Hem avançat fins aquí, no hem avançat més.
D'acord, muchas gracias, señor alcalde. El siguiente es un prec sobre una pregunta que ya hice también en el pleno pasado, y es sobre el tema de las cámaras que regularán los accesos. Yo pregunté en el pleno pasado si existía alguna ordenanza o reglamento, se me contestó que no y también se me dijo que no lo creían necesario.
después de haberme informado y haber estado tratando el tema, haber hablado también con vecinos, comerciantes y con los propios agentes de la policía, que en todo caso serían los que tendría que sancionar comportamientos que no estuvieran dentro de lo que se cree conveniente, pedimos que realmente consideren la necesidad de realizar una ordenanza o un reglamento para regular este tema de las cámaras y el acceso. Gracias.
Jo crec que podem considerar-ho perquè potser té part de raó en el sentit de la pròpia ordenança que tenim fer un reglament per al tema de les càmeres. Ho considerarem i ho estudiarem, senyor Carretero. Moltes gràcies.
Saben també vostès que aquesta qüestió de les càmeres està en període de reflexió, en espera de posar-se en marxa definitivament aquest operatiu de càmeres per regular els accessos a Sitges.
A continuació, Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va tornar a preguntar pel panteó del senyor Joan Pinto Caballero. Sembla ser que aquest panteó, tal com va explicar el senyor Mercè quan va passar per l'entrevista aquí a Ràdio Maricel, ara ha passat per un procés de restauració que, segons Lluís Mercè, no ha estat de restauració, sinó de substitució. Malgrat que la llicència era de restauració.
I per o sigui tant, que l'han fet tot nou?
Sí, l'han canviat.
L'han canviat.
Sí, el que passa és que el que hem fet nou sembla ser que és exactament igual que el que hi havia, però amb materials diferents.
Entesos. O sigui, no s'ha restaurat el que hi havia, sinó que s'ha fet un model nou, però amb materials diferents.
Segons va dir, fins i tot ha vist la factura del que l'ha fet. És allò que sempre fa Lluís Mercè, oi? Armand Paco va contestar que no li consta que això hagi passat, però que en qualsevol cas s'averiguarà. Escoltem.
Vostè, senyor alcalde, és un home que li agrada molt l'art, a mi em consta, i vostè sap el que és una còpia d'un original. Jo m'hi vaig personar fa uns dies al cementiri, i qual va ser també el meu estupor de que allà de l'original no queda res. I la proposta que li faig en aquests moments és que s'està creant a Barcelona el Museu d'Arquitectura, el senyor Buigas i el senyor Bofill, em sembla que estan fent al Museu d'Arquitectura, no, em sembla, no, l'estan fent, i on ha anat a parar tots els restos de l'original, perquè allà de l'original no hi ha res, tot és nou, tot és nou, tot és marbre nou, i realment no hi ha de l'antic ni una, vamos, ni un gram de marbre de Carrara allà, tot és nou. I llavors demanaria, ja que la llicència està ben donada perquè és una restauració, jo el que demanaria és què s'ha fet d'aquest antic i que realment a millor hasta el podríem enviar a aquest museu d'arquitectura i a millor hasta podríem obtindre algun cas o algun tema així, perquè de l'Ia Rogent hi ha molt poca obra. Però jo entenc que es tindria que obrir un expedient sancionador a la persona que ha fet aquesta aberració perquè de disciplina urbanística, perquè si es don per restaurar i allà es fa tot nou, però és que tot, i a més els capitells es fan amb marfilina i es copien, diguem, es fa la còpia de l'original i s'enganxa allà amb una marfilina en color marró, és que és una còpia dolenta, no és una restauració, és una còpia i a més dolenta. I a més el pressupost que se'n va entregar no era de cap peri, sinó de la persona que ha fet aquest, que és un marmolista, que es diu senyor Porres, que jo he parlat amb ell, i ell, allò que li va donar de 62.000 euros és el que ell ha cobrat de fer tot el panteó nou. Que no és cap peri que valorava la restauració d'aquell panteó, sinó és fer una còpia de l'original que hi ha allà. I jo pregunto on ha anat l'original, perquè a mi el podem rescatar, el podem guardar nosaltres, perquè ja et dic, de la Lia Rogent doncs hi ha molt poca obra i a més és caríssima.
No es preocupi que preguntarem on ha anat l'original i veurem si l'original no és part d'aquest, però tampoc és cap, és una aberració. Però d'art no, perquè ha quedat molt bé, jo l'he anat a veure.
No, però a veure, senyor alcalde, he començat dient que vostè és un amant de l'art.
Soc amant, no entès, que és diferent,
No, però vostè no sap distingir de que, per exemple, un tàpies li agradi o no li agradi, que hagi, sigui un 20 o un 40 figura gran, i quedin tres pams només de l'original i es restauri, que fer una còpia d'aquell tàpies o del que sigui, no?
Sí, però, hi ha còpies, clar, falsificacions i...
No, no, clar, això és quasi una falsificació, si ens entenem, clar.
Llavors, no és així.
No, sí que és així, sí.
No, escolti, clar, no és així.
Si vostè dona llicència per restaurar, és que és per restaurar, no és per fer el tot nou.
El senyor Man Paco li explicarà.
Vale.
Li explicarà perquè sap molt millor que jo el tema aquest.
Bueno, si m'ho permet, no li explicaré. És a dir, la llicència...
Li contestarà la pregunta.
La llicència s'ha donat ben donada, com diu vostè, i no tenim cap prova de que no hagi estat una restauració. És a dir, desmuntat peça a peça, numerada cada peça i cada peça polida i netejada. Bueno, és la seva opinió, com sempre. La segona cosa que li vull dir, el Panteó no està catalogat. No està catalogat, senyor Mercè. L'únic que hi ha dintre del Pla Especial de Patrimoni del Català pel que fa referència al cementiri és l'ermita de Sant Sebastià i el perímetre del cementiri. No parla de cap panteó catalogat. Per tant, quan diem les coses, diem-les
bé.
Perdoni el que vulgui, però no
farem
està debat. Catalogat perquè en l'informe que va fer el tècnic al qual va considerar llicència va mirar si veritablement aquest panteó en concret o d'altres estaven catalogats. En qualsevol cas, són asseveracions que a mi em semblen molt fortes, que a vostè li han dit que s'ha desmuntat quan traslladat, que no existeix. Evidentment, faré les comprovacions oportunes, però espero que vostè estigui equivocat, certament. Espero que vostè estigui equivocat perquè la llicència s'ha donat amb unes determinades condicions que, evidentment, si no s'han complert, haurà de respondre la persona o persones que han executat.
I que no estigui catalogat amb el catàleg, miri, no li he portat avui la fulla perquè la tinc, però allà diu hi ha panteons del senyor Bofill i ho diu el catàleg, no moviment. Sí, sí, el té vostè al seu departament, que vaig anar al seu departament a buscar-ho.
A veure, senyor Mercè, la pregunta està contestada, li farem arribar, mirarem realment el que ha fet. Ara, d'entrada, ho ha fet bastant bé perquè està bé, molt maco, allò. Seguim.
Està per veure, doncs, el resultat final d'aquesta discussió que va quedar així en
fet,
l'aire.
De fet, fa mesos que dura aquesta discussió.
Sí, 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 la qüestió del Panteó...
Primer, si s'havia atorgat correctament la llicència, primer, el que li va costar al propietari fer aconseguir la propietat, o el nou propietari aconseguir la propietat d'aquest Panteó, que em sembla que havia dit que havia sortit en un altre ple i gairebé li va sortir per regalat, aquest panteó, i després doncs el que ha fet el nou propietari amb aquest panteó.
Sí, com sigui, si l'obra és de Lia Rogent, sàpiguen que l'altra obra de Lia Rogent, molt coneguda aquí Sitges, és l'encavallat del primer pis del Cau Ferrat, aquell sostre del Cau Ferrat tan bonic, de fusta, allò és d'Elies Rogent també. 11:53.
Doncs ens queden dues preguntes, una d'Esquerra Republicana i una d'Acció per Sitges. Esquerra Republicana, Àngels Parés, hem destacat una pregunta que va fer, pregunta-resposta ràpida del regidor Javier Fernández, sobre el RUSC. Sembla ser que el RUSC ha reduït el nombre de places. Escoltem.
S'ha tornat a obrir la ludoteca de Can Coll, però ara sembla que hi ha problemes amb la ludoteca del RUSC. És cert que es volen reduir el nombre de places... Ja. Pregunto, eh?
Jo, que ho sàpiga, els regidors...
A veure, la ludoteca del RUSC té una demanda molt més baixa del que es va acordar o el que es va especificar amb els plecs inicials, no? Aleshores, conseqüència d'això, s'han anat a fer revisions des del Servei d'Educació conjuntament amb l'empresa Teno, que és qui porta la ludoteca, per ajustar l'oferta a la demanda i efectivament es redueix l'oferta de places, però que n'és prou per la demanda existent. De tota manera, ara precisament acaba la concessió, s'haurà de fer uns nous plecs i aquí es veurà en detall fins a on arriba aquesta reducció, però sí, sí, actualment l'oferta s'ha rebaixat a 35 places.
En cas, però, que hi hagués més demanda l'any vinent, s'ampliaria l'oferta?
Sí, s'ampliaria, sí.
Clar.
La resposta, per tant, a aquesta disminució de places en el centre al RUSC, segons sembla, degut a una menor demanda.
I per últim, destaquem també una de les preguntes d'Andreu Bosch, també lligant amb els museus, amb la reforma dels museus, que demanava Andreu Bosch, com ja va fer en el seu dia a la trobada al Saló d'Or del Maricel, que es parli amb la plataforma. La resposta de l'alcalde va ser que cap inconvenient.
La següent pregunta fa referència a la reforma dels museus, no? Ja ha sortit aquí el tema, però no ens ha satisfet la resposta. De fet, evidentment hi ha és un tema que està en el debat polític de Sitges, en el debat públic de Sitges, i que en concret Acció per Sitges ha fet una proposta en relació a això, i la proposta és de seure i dialogar. El que voldríem saber és si l'Ajuntament pensa tenir alguna iniciativa en relació a això o no, perquè realment ens sembla que no pot quedar 9-8 aquest moviment ciutadà. Gràcies.
No, és que no ha quedat en el 8, el moviment ciutadà no ha quedat en el 8. A seure, a dialogar, podem seure com vulguin, senyor Andreu Bosch, però el procés, amb aquestes consideracions molt interessants, perquè jo crec que el senyor Mas ha fet un exercici de llegir-se el que s'ha aprovat per part de totes les comissions, creiem que estem vetllant precisament per aquest debat, però seure cap problema amb vostè. Però com vostè sap també, vam explicar-ho a tots els portaveus, ho vam explicar diverses vegades, internament, això sí que és cert, amb els diferents responsables polítics, i vam parlar d'aquest projecte. I no hi ha cap inconvenient en seure i parlar amb vostè sobre aquest projecte. L'altra pregunta?
No, és que no m'he entès. No es tractava de seure amb nosaltres, sinó de seure conjuntament representants polítics amb la plataforma que s'ha generat. És a dir, que a veure, hi ha una proposta diferent i per tant doncs, jo crec que és interessant que es debati, que se'n parli i que al final, si s'ha de millorar aquesta proposta que hi ha sobre la taula, doncs que es millori.
No tinc cap problema en rebre la proposta si demana parlar amb mi i parlar amb ells, cap problema.
I ja està.
I aquí ja està. Resposta final.
Resposta final de l'alcalde i bé, encara hi va haver algunes consideracions també per part del públic, però bàsicament el que han escoltat va ser gairebé la integritat, no és la integritat absoluta, però gairebé del ple d'ahir a la nit.
Del ple ordinari de febrer, a l'espera, per tant, del ple dels pressupostos. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.